Al matí, amb Raquel García, consumint consciència.
I avui ens centrem en una de les cooperatives més grans del país, Som Energia. Es tracta d'una cooperativa catalana de producció i consum d'energies renovables que es va fundar el 2010 a Girona. Actualment ja té més de 68.000 socis i ha signat prop de 120.000 contractes. Com que la cooperativa és tan gran, per poder participar en els espais de decisió s'han organitzat diferents grups locals i a la nostra ciutat en tenim un. Per conèixer Som Energia, el grup local també, i per saber com podem millorar la nostra despesa energètica, avui hem convidat al Miquel Pérez. Bon dia, Miquel.
Bon dia.
A veure,
bon dia, Raquel.
Explica'ns, perquè tenim ganes, molta curiositat per veure com funcioneu, però primer, per posar-nos en context, explica'ns a grans trets què és Som Energia.
Sí, bueno, encantat d'estar en el programa, Raquel. Som Energia, conforme has dit al principi, és una cooperativa d'energia elèctrica, que bàsicament és energia elèctrica renovable i és la força de la gent en forma de cooperativa, per donar aquest servei cap al consumidor final i l'usuari. Conforme has dit molt bé, som aproximadament uns 65.000 socis i maneguem actualment uns 120.000 contractes i ens fa bàsicament la cooperativa més important de servei elèctric d'Espanya, no?
Ara després anirem desgranant també els serveis que proporcioneu, però m'agradaria que ens expliquessis també d'on prové l'electricitat de la cooperativa, si tots som fonts d'energies renovables.
Sí, conforme dius molt bé, tota l'energia és verda, prové de fonts d'energia renovable i bàsicament de fotovoltaica solar, de plantes que disposem nosaltres en diversos punts d'Espanya, no? I també una mica d'una planta de biogàs, que està aquí a prop de Lleida, una mica de mini hidràulica i una mica de biomassa. Bàsicament el gruix ve d'energia solar fotovoltaica i hi ha una part que no podem produir nosaltres, que llavors ve del mercat elèctric majorista.
I quins són els serveis bàsics que proporcioneu? I també si m'agradaria que ens expliquessis si es pot contractar també l'electricitat de casa fàcilment.
Sí, es pot contractar molt fàcilment. El servei bàsic que proveem és el servei de subministrament elèctric, no? I no hi ha serveis, diguem, amagats a nivell de manteniment d'elèctrics o d'instal·lació elèctrica o de calderes. Bàsicament ens centrem en el que és l'energia elèctrica d'origen verd, renovable, i la contractació és molt senzilla. Són 10 minuts a través d'un formulari web, que és molt senzill, és seguir anar tots els punts allí, anar contestant, i tenir la factura a mà i un correu electrònic són unes passes senzilles i en poc temps, pot ser el tràmit són 10 minuts, però pot ser després la tramitació en si del canvi són 5-10 dies, depenent, cada vegada tarda menys, i en cap moment és per la llum a casa, en qual no ha de venir un tècnic elèctric a tocar res el comptador, i és un procés senzill. I, vamos, és increïble el senzill que és.
O sigui que és molt fàcil, això ja d'entrada, només el que has comentat, no? En 10 minuts et poden fer la contractació i després els dies per fer tot el canvi. Però quins són els avantatges perquè utilitzem aquest tipus de cooperativa?
Sí, un gran avantatge, bàsicament, és el poder de decisió del soci, de l'usuari, en aquest cas, i la transparència de tota la informació que rep a través de la cooperativa. Hi ha una sèrie d'informes periòdics, pot ser en caràcter semestral, que es diu InfoEnergia, on es donen consells, evidentment es fa una anàlisi del consum en l'habitatge, en el comerç, no? I això en consells d'estalvi, energètic. No? Però un gran punt és el poder ser part d'aquest canvi de model energètic, no? cap a un model més distribuït i renovable, no? I sense utilitzar energia fòssil. No? És la participació de manera activa que pot fer el soci en aquest sentit.
De fet, a més de comercialitzar el servei elèctric, també hi ha la possibilitat de generar, no?, electricitat renovable. Com es fa?
Sí, correcte. Bàsicament hi ha dues maneres, no? Una és a títol particular, no?, en un habitatge. Un pot decidir posar-se plaques fotovoltaiques, fer una instal·lació a casa, no? Molts de nosaltres, socis d'aquí de Sabadell, ho tenim així. Jo mateix també tinc una petita instal·lació a casa muntada i això es fa a través de campanyes, no? De campanyes que organitza Som Energia a títol de Girona, on està la central, però que després donen suport als grups locals, fan la difusió i bé, ara mateix tenim una campanya en marxa aquí que es diu Reimpuls Solar, no? Aquí a la zona del Vallès i bueno, em sembla que encara està oberta la participació, no?, de qui dissenyi. No? L'altra és una via, si per condicions tècniques de l'habitatge no està ben orientat al migdia, per exemple, no? O perquè el soci simplement ho desitja així, és una altra possibilitat de fer compres col·lectives per impulsar noves plantes solars, no? I això és el que es diu el Generation Kilowatt Zero. No? D'aquesta manera, moltes d'aquestes plantes que ara utilitzen nosaltres per produir aquesta energia verda han vingut en base a aquesta aportació voluntària dels socis.
A més, com en la majoria de cooperatives, per accedir doncs, als seus serveis t'has de fer soci. En el cas de Som Energia, com funciona també doncs, aquest pas?
Sí, és un, conforme dius, és un pas primordial que s'ha de fer just abans de fer-se soci, no? Perdó, de contractar la llum, primer t'has de fer soci, i en el mateix formulari ja et va guiant per fer aquesta aportació al capital social, que són uns 100 euros, no? I serveixen per fer una mica de guardiola, perquè en un principi s'ha de subministrar l'energia elèctrica, i després es passa el rebut al primer mes vençut, no? I, per altra banda, si en algun moment el soci canvia d'opinió i deseja deixar la cooperativa, doncs en un termini d'un parell de mesos aquests 100 euros se li retornen. El procés és senzill, és el que comentaves, és habitual en totes les cooperatives i la quantitat potser varia d'una a l'altra.
A més, suposo que el perfil de socis de Som Energia és molt divers, no? Explica'ns, perquè doncs, suposo que qualsevol particular, empresa, també fins i tot l'administració pública, doncs, pot formar part d'aquesta cooperativa, però explica'ns una mica també doncs, aquest perfil, no?
Sí, normalment l'usuari té, el soci té una... Venim de molt diverses àrees, no? I pensaments i tal, però al final hi ha una part comuna que és l'interès per aquest canvi de model energètic, no? I per una mica per la sostenibilitat, no? I per el tema de... també del tema de ecològic, no? De la preocupació pel tema dels glaç, no? De l'augment del nivell marítim, la contaminació de l'aire. O sigui, hi ha una gran agrupació de pensaments i corrents, no? Però moltes d'elles coincidim. No? De fet, alguns dels socis també són partícipes d'altres cooperatives, no? De tema de cotxe compartit, no? Que també comencen per Som, són mobilitat, potser de temes de telefonia, no? Etcètera, etcètera, no? Però després, a nivell de l'àmbit, sí, evidentment no és només per habitatges, pot anar també per comerços o petites indústries, no? Hi ha un tema potser de limitació de potència, on potser no podem arribar, però evidentment està oberta a qualsevol... també municipi, ajuntaments, no? Que estaria molt bé que fessin les ofertes de contractacions anuals, no? A través d'aquesta manera, igual fent petits paquets, no? Per poder, no un gran paquet, que pot ser una cooperativa com nosaltres, igual no pot abastir, fent petits paquets perquè poguessin optar més comercialitzadores.
I cada cop n'hi ha més empreses o administracions públiques que també formen part d'aquesta cooperativa? O encara costa?
Costa una mica perché tenen unes condicions, diguem, especials, o exactament no conec bé el tema, Raquel, però costa una mica, però nosaltres a nivell local de Sabadell sí que tenim contractes amb Bimusa, per exemple, però pot ser en algun col·legi, no? Però costa una mica a nivell d'un gran volum, sí.
El que sí que és cert, com comentaves, que doncs, a nivell ciutadà, no? Quan ja comences doncs, a fer el salt amb una d'aquestes cooperatives, sembla que hi ha doncs, aquest efecte dominó, no? Que es produeix doncs, també un canvi de vida, d'hàbits.
Sí, és una part bona perquè conforme diu el programa fem un consum conscient, no? I te adones evidentment del poder que té l'usuari, el client en aquest cas, en aquest punt de vista, de poder triar, poder decidir, i al final una cosa, una mena de vasos comunicants porta l'altra, no? I al final tot això repercuteix bàsicament en sentir-te millor, no? En sentir-te millor en la funció que estàs fent, no? I a l'hora de triar productes també en certa manera, proximitat, no? Perquè al final l'energia aquesta que volem que sigui el més que es produeixi, el més a prop del consum, per evitar pèrdues a la xarxa, i tot això doncs, comporta això que dius, no? Una mica de trobar-se millor i d'anar saltant d'un tema a l'altre.
Què els hi diries a la gent que encara no han fet el salt, no? Els més reticents, que potser doncs, pensen que és més complicat, no? O que no acaben de veure tots aquests avantatges, no? Que no hem parlat, però a vegades també fins i tot a l'hora doncs, de traduir, no? Doncs, les factures de la llum, els rebuts, que a vegades és com molt complicat. Vosaltres doneu doncs, molta transparència en aquest sentit.
Sí, nosaltres, de fet, a vegades fem alguna mena de taller de factura per explicar aquesta, que fins i tot a nosaltres ens costa, no, a vegades, d'entendre, no, tots els termes que hi ha que apareixen a la factura, no? I, evidentment, molta gent simplement veu la xifra final i és el que ha de pagar i ja està, no? Però hi ha molts conceptes de la factura que són una mica foscos o opacs, diguem, no? Intentem això que sigui més transparent i explicar qui tingui dubtes, evidentment, no? A títol local, no? En les xerrades que fem a vegades, no? Jo els diria a la gent que no està aquí en Som Energia que, bàsicament, per mi, el més important, jo crec que per molts companys i socis del grup, bàsicament és que es pensen el canvi a un model, a una comercialitzadora d'energia verda, no? Som Energia és la primera a títol de l'estat espanyol, no? Però n'hi ha moltes més. De fet, potser hi ha 4 o 5 que en vinguin de l'alcalde, a nivell de l'estat, no? I també hi ha companyies privades, però evidentment no tens la mateixa participació, no pots tu decidir certes coses, no pots formar part d'aportar idees, no? Que després es parlen en l'Assemblea General, no? Llavors, us diria que es pensin, no? Es pensin que bàsicament fer el salt i consumir energia renovable no ha de resultar més car, és un dels objectius de Som Energia, no? Poder posar en les mans dels usuaris, dels socis i socis, no? L'energia a un preu semblant al mercat, no? Que no sigui més car, i participar en aquest canvi cap a una transició energètica que, de fet, és un dels objectius del nostre país i de la Unió Europea cap al 2030, no?
Expliqui'ns també quanta gent forma part de doncs això, no? D'aquest nivell local, no? Aquí a Sabadell, que feu com a entitat també.
Sí, nosaltres com a socis a nivell local en Sabadell som uns 1.500 socis actualment i maneguem, no sé, uns 2.000 contractes aproximadament, no? Som a nivell de l'estat, som la tercera ciutat en nombre de socis, no? Per darrere de Barcelona i de Madrid, no? A nivell global del Vallès estaríem en segona posició, si contem totes les ciutats del Vallès, no? Nosaltres, a nivell de grup, encara que som 1.500 socis a nivell local, a nivell de la ciutat de Sabadell, a nivell de grup som unes 15 persones, no? I bé, ens reunim de manera periòdica, intentem reunir-nos un cop al mes. Ara, evidentment, en la situació que estem de pandèmia és molt més difícil, no? I llavors ens toca, pues, l'habitual, fer reunions telemàtiques i tal, no? Però mantenim el contacte en comunicació interna. I bàsicament, el que fem és intentar trobar i buscar iniciatives, no? Que puguin redundar en una millora de la sostenibilitat, no? y del área social, ¿no? Y solidaria, ¿no? El área de Sabadell y comarca, y comentarás que esas iniciatives e intentarlas posar en práctica, ¿no? Si vos puc donar uns exemples, Raquel, en aquest sentit.
Sí, posa
Sí.
exemples, que tenim molta
Llavors, per
curiositat.
exemple, vam participar en la proposta de canvis d'ordenances municipals, que va allà el 2018, no? Per facilitar, diguem, la instal·lació de plaques fotovoltaiques als habitatges, no? I llavors va passar de ser un projecte, d'haver presentat un projecte i demanar una llicència d'obres, a simplement que fos una memòria tècnica, la qual és una cosa més senzilla, que pot fer una instal·ladora normal, i simplement un comunicat, en el qual en un dia o dos tens l'aprovació, diguem, de l'Ajuntament i ja pots muntar-te la instal·lació a casa. L'altre és les bonificacions de l'IBI, de l'impost de béns immobles, no? Que ara té una bonificació d'un 50%. Això vol dir que tens una reducció durant 5 anys de l'IBI, el qual significa un gran estalvi per implantar sistemes d'energia renovable als habitatges, no? Estem ara darrere de que això es pugui portar aquesta subvenció de l'IBI també a col·lectius com edificis, no? En habitatges particulars està clar, però en edificis no està tan clar, no? Però estem ahí darrere d'això. I també estem darrere d'incloure l'aerotèrmia com a font d'energia renovable, en lloc de calderes de gas, aerotèrmia. A més, xerrades informatives, de tant en tant, en fires, no? El suport a les campanyes de plaques de suma energia, que hem fet dos, no? Aquí al Vallès, etcètera. Un munt de coses, Raquel.
Suposo que també un dels objectius del grup, a part de donar doncs, a conèixer no? i a implicar en totes aquestes iniciatives, és la de fomentar la reducció de la despesa energètica a les llars.
Sí.
Quins consells bàsics ens podríeu donar també doncs, per gastar menys energia?
Doncs mira, bàsicament en aquest sentit hi ha dos punts de vista. Un és bàsicament el voler estalviar a nivell econòmic, no? En aquest primer punt de vista podríem agafar la factura i veure quina contractació hi ha, de quina manera, a nivell de potència. La majoria de nosaltres, curiosament, tenim potències contractades molt altes, que no calen, perquè la potència és la quantitat de consum que pots tenir instantàniament, si connectessis tots els aparells de casa. Jo, per exemple, tenia 6,6 quilowatts, vaig baixar a 5,5 i ara sí per 4,5 aproximadament. No? Si no salta la protecció, el que dèiem els ploms abans, no? Si no salta el magnetotèrmic, vol dir que estem amb una potència contractada més alta de la que necessitem, no? I que segurament la podem baixar bastant. No? Doncs un dels primers temes és fer aquest estudi a nivell de potència contractada dels habitatges. No? L'altre és, en aquest sentit, d'estalviar bàsicament econòmic, és anar cap a una discriminació horària. Molts de nosaltres teníem una tarifa que paguem el mateix preu a qualsevol hora del dia per l'energia que consumim i el que és més interessant és una discriminació horària que es coneixia abans per tarifa nocturna, que no és la tarifa nocturna, perquè la franja horària del preu econòmic són unes 14 hores, no? I va ara a l'hivern des de les 10 de la nit fins a les 12 del migdia. I llavors, què passa? Que el consumidor principal de casa, que és el frigorífic, no? O el congelador, doncs que està sempre tot el dia en marxa, doncs aquestes 14 hores de preu econòmic de l'energia, ahir ja, simplement per això, ja és un benefici per anar cap a una tarifa en discriminació horària. I el canvi és molt senzill, com sempre, no? L'altre nivell d'eficiència, doncs ja estem en les coses habituals, que podríem dir ja conegudes, no? De canviar l'enllumenat per LED, per lampares LED, no? Encara que consumeix poc l'enllumenat, bueno, anar a LED. Evidentment, ser una mica conscient en com fem l'ús de l'energia, si tenim calefacció elèctrica, doncs ajustar bé els termostats, no? Si hem de comprar, si tenim l'opció de comprar electrodomèstics nous, no? Anar cap a electrodomèstics amb una alta eficiència, amb la A i moltes estrelles darrere, el qual vol dir que és molta eficiència, perquè encara que tenen un sobrecost, al final, al llarg de la seva vida útil, que potser seran més de 10 o 15 anys, fins i tot alguns frigorífics molt més, no? Doncs això compensarà el petit sobrecost que han tingut a l'hora de comprar. No? A nivell de la cuina, doncs, si podem canviar la vitroceràmica per una d'inducció, doncs són més eficients també, no? perquè concentren el calor en la part de metall de l'olla que estem fent servir, i etcètera, etcètera. Hi ha un gran sinfín en aquest tema, Raquel.
Doncs tots de consells, alguns més fàcils, altres més sí. complicats, però que cal tenir en compte, perquè al final tot suma, no?, i tot ajuda doncs, a reduir aquesta despesa energètica. A més, hem de tenir en compte que el vostre grup local té un aparell que serveix per analitzar la potència i també la despesa energètica de la llar, de manera que ens pot ajudar també a optimitzar i ajustar les nostres necessitats. Explica'ns també què és, com funciona.
Sí, aquest aparell és un monitor, és un analitzador del consum elèctric, no? I bàsicament bé, és fruit d'un taller que vam fer amb una cooperativa que és Tarpuna, que va fer un taller aquí a Sabadell, en concret a la biblioteca Vapor Badia, no? I al final tenen unes quantes persones allí interessades en fer aquest taller, no? Pràctic, no? De tocar, no? De muntar alguna cosa, no? I vam fer això, vam muntar aquest aparell, que és molt senzill i dirigit per aquesta persona de Tarpuna, no? I al final ens el van poder quedar, no? Per la cooperativa, no? Llavors, aquest aparell és molt senzill. N'hi ha de mercat, no? Però que té un cost aproximadament d'uns 50-100 euros, no? Que pots trobar en tendes especialitzades del sector, no? d'eficiència energètica, però aquest nostre, evidentment, és de franc, perquè va ser autoconstruït, no? I el tenim aquí. I llavors, es connecta a l'entrada, al quadre elèctric, on estan les proteccions, no? Diguem, al darrere del magnetotèrmic general o de l'interruptor general, i es connecta a l'endolla i ja està, i ell va mesurant, va mesurant i va registrant cada 5 minuts, no?, el consum de casa, i al final l'avantatge que té, que evidentment un gran és que tu ja veus un display quin consum estàs tenint en aquell moment i pots veure, pots anar provant, a veure què consumeix la rentadora, a veure què consumeix el televisor, no?, i pots veure en el display com augmenta o varia, disminueix el consum segons vas connectant o desconnectant. Aquestes dades també, un avantatge és que les pots treure a un ordinador, les pots portar un full de càlcul i llavors les pots analitzar i intentar entendre el teu perfil de consum, no? I sobretot tenir idea dels pics de potència màxim, no? Que després t'ajuda, per exemple, a triar la potència a contractar, no? En aquest sentit, es fa més conscient de com consumeixes.
Ens dona aquestes pistes per després analitzar i veure realment on podem, no?, doncs anar reduint doncs, aquesta despesa. Per vosaltres, que formeu part de Som Energia, una cooperativa sense ànim de lucre, com rebeu doncs, notícies com, per exemple, que Endesa va guanyar 1.500 milions d'euros fins al mes de setembre, un 758% més que l'any passat?
Doncs, per nosaltres que veiem la comercialització elèctrica com un servei a l'usuari, no? Per nosaltres és indignant aquest tipus de notícies, no? Perquè clar, sembla que algunes empreses el punt de la sostenibilitat només el tenen en el punt de mira, de ser sostenibles a nivell de generar cada vegada més guanys, no? De mantenir els guanys de la companyia. Jo em poso a pensar també en aquestes companyies que obtenen aquests guanys, no? Que després el servei que donen cap als usuaris, no? Perquè també tenim un tema de pobresa energètica, no? Com maneguen aquestes coses, no? Quan després tenen per altra banda aquests guanys, no? I també pregunto a vegades, ens preguntem, la possibilitat pot ser de subvencions, pot ser opaques que poden haver en aquest sentit, no? Perquè, per exemple, part dels impostos que paguem a través de la factura elèctrica van cap a subvencions que potser no són molt clares, no? I potser molts desconeixem, no? Potser subvencions cap al carbó, subvencions cap al tractament de residus de les centrals nuclears, no? Llavors, totes aquestes subvencions les paguem entre tots al final, no? I potser tot, també això repercuteix en que els guanys d'aquestes companyies al final siguin més grans.
Per això cal doncs, fer doncs, aquest canvi, no?, de xip, que moltes vegades és doncs, sortir una mica d'aquesta doncs, comoditat, no?, empoderar-nos com a ciutadans, no?, tenir clar doncs, que cada vegada que comprem, que consumim, doncs, té un efecte a la nostra economia, però també doncs, al nostre entorn.
Exacte. Es pot veure, per l'altra banda, d'aquesta manera, Raquel, com un motivador, aquestes notícies, per un motivador per la gent, perquè pense i li ajudi a fer el salt, no?, i afavorir la transició energètica. Perquè al final, evidentment, sembla que cada vegada consumirem menys combustibles fòssils, no?, que hem d'anar electrificant. De fet, molts habitatges ja cada vegada, molts constructors ja inclouen, ja no inclouen la caldera de gas en els seus edificis, no?, i tots nosaltres podem ajudar, conforme deies, a ser partícips d'aquesta transició energètica.
Doncs moltíssimes gràcies, Miquel Pérez, i felicitats també doncs, per aquest grup local, per totes aquestes activitats i, com sempre, línies obertes. Qualsevol d'aquests tallers o iniciatives que impulseu a la nostra ciutat, nosaltres les explicarem aquí en aquest programa al matí.
Moltes
que vagi
gràcies.
Molt bé. Molt bon dia.
Moltes gràcies i bon dia.
Al matí, amb Raquel García.